Ciència friki que avui ens portarà a un altre planeta. Volem descobrir si hi ha marcians o no, si es pot viure a Mart. Què passa amb Mart? Si hi ha vida? Pere Guerra, des de l'Observatori Astronòmic del Banyà, benvingut de nou en aquest espai de ciència friki.
Gràcies per tenir-me aquí.
Aquesta presentació que he fet jo, ens anem a Mart. Hi ha moltes pel·lícules, la paraula marcià ja ve d'aquí. Si ha trobat vida a Mart, sí o no? Quina seria la resposta?
Bé, realment, més que la resposta, almenys la notícia és que el robot Perseverance, que és una sonda robòtica de la NASA que està explorant la superfície marciana, sembla que ha trobat a la superfície de Mart vestigis del que podria arribar a ser possibles traces de vida. El que passa és que...
Què vol dir vida? Perquè, clar...
Clar, això que t'estic dient, ho estic dient amb una dosi enorme d'escepticisme, en el sentit de que s'ha de ser molt prudent, perquè, com deia Carl Sagan, fixa't, afirmacions extraordinàries requereixen de proves extraordinàries. Val? I, de moment, encara no hem vist una prova conclusiva d'això. Però sembla ser que la superfície de Mart ja han trobat els blocs de la construcció de la vida, traces del que podrien ser... elements orgànics, que això possiblement es poguessin tractar de microbis fossilitzats. El que passa és que també s'han trobat aquestes coses a la Terra per processos en què no involucren la vida. De manera que és estrany que s'hagi fet aquesta descoberta a Mart. Encara no podem dir el 100% del que s'ha trobat és vida fossilitzada, és a dir, vestigis de vida extraterrestre antiga. Però sí que és indicatiu de que, home, convé seguir explorant la superfície. Fixa't que per falta de diners no podem enviar encara els éssers humans a explorar la superfície de Mart, però l'exploració des de fa anys continua amb sondes robòtiques i aquesta sonda de la NASA, la Perseverance, és un robot que es controla des de la Terra i al final té un, diguéssim, per dir-ho de forma vulgar, no? Un taladro, ha agafat unes mostres del terra marcià i, de fet, aquestes mostres interessants els han posat en una mena de càpsula i aquesta càpsula l'han deixat a la superfície per veure aviam si la recuperem algun dia. Encara no tenim ni idea de què fer per agafar aquestes mostres. Ara simplement estan extretes, però el que sí que es va aprendre... Ja
sí, que no els podem portar aquí per analitzar-les.
Podríem, esclar, tard o d'hora haurem d'inventar algun robot per portar-les o inclús fer-hi anar alguna persona. Però de moment encara no tenim ni la nau dissenyada que pugui fer això, no? Realment, el que es va aprendre als anys 70 amb l'exploració de les sondes Viking i als anys 70 es mirava d'equipar totes les sondes i naus espacials en un mini laboratori. Al final es va aprendre que a la Terra no hi ha millor laboratori que el planeta Terra, perquè aquí tenim multitud de laboratoris i llocs on fer proves. Llavors es tracta més d'agafar, intentar portar això a la Terra per analitzar-ho bé. No?
Clar, però en el viatge es pot perdre alguna cosa, una part d'informació? A més, potser aquella mostra queda alterada pel viatge?
És clar, fixa't que l'espai està només 2 graus per sobre del zero absolut. Estem a 271 sota zero a l'espai. Els canvis de temperatura amb la reentrada a l'atmosfera, tot això no són reptes fàcils de resoldre. Però bé, les notícies és que ara almenys hi ha un bon reclam per seguir explorant Mart, perquè realment Mart és un planeta interessantíssim. Fixa't que estaria en una zona que teòricament s'hi podria habitar. El problema principal de Mart és que és més petit que la Terra, és més gran que el nostre satèl·lit, que la Lluna, però és més petit que la Terra, i sembla ser que el cel de tamany una mica més petit el va condemnar, perquè Mart tenia un nucli de ferro, com el nucli terrestre. El que passa és que el seu planeta més petit sembla que aquest nucli es podia haver refredat i Mart va perdre el camp magnètic. Llavors, al perdre el seu camp magnètic, es va trobar com indefens la superfície marciana respecte a les tempestes solars, el vent solar, que mica en mica va anar erosionant la superfície. Es creu que fa milions d'anys a la superfície de mar hi havia aigua líquida. I això, bé, més que una creença, ja es podria dir que s'ha afirmat categòricament, perquè tenim un munt de proves de que la superfície marciana va estar esculpida per processos que involucraven aigua líquida. De fet, Aquí, si parlem d'un gran cànon, no? Ens recordem el Gran Canyón del Colorado, doncs a Mart hi ha quelcom mm-hmm. que és molt més gran i molt més evident, que és el Valles Marineris, on ben bé a sota d'aquest congost doncs bé, hi ha unes agradables temperatures de 21 graus centígrads.
Molt millor que aquest estiu passat.
Perdó, 21 no crec que arribin a 21, però sí que estan per sobre del zero, del punt de congelació, d'acord? De manera que el que passa és que al no tenir atmosfera a Mart, o a tenir-la molt fineta, doncs, la veritat, no seria un bon lloc per anar, perquè anar allà per falta de pressió bulliries.
Clar, ara t'anava a preguntar, deies, no?, que és un planeta una mica més petit que la Terra, llavors ens interessaria anar-hi a viure, i podríem arribar a anar a viure, no sé, hi ha moltes pel·lícules de ciència-ficció que ens plantegen, no sé, hem destruït el planeta Terra, això sí que és real, sí. Necessitem una segona vivenda, diguéssim, perquè ens hem carregat la primera, podríem arribar a viure a Mar, o això és ciència-ficció de la bona?
Realment, hi ha sèries que realment... Viure a Mart ara mateix és una feina de ciència-ficció, però hi ha sèries que estan força ben fetes, que parlaven de la vida a Mart. A mi m'agradava The Expanse, que sembla una sèrie de ciència-ficció encara una mica científicament correcta. I, esclar, la vida a Mart podria ser amb doms a la superfície, crear la nostra pròpia atmosfera artificial. Per temperatura no seria massa un problema. El gran repte seria com fer energia, perquè allà les plaques solars tenen altíssim rendiment. El problema és, per falta d'atmosfera, no perquè estiguin a prop del sol, però per falta d'atmosfera ja les plaques rendeixen molt bé, però el problema és que les tempestes de sorra a mar són extremes. Mm. Llavors, amb una tempesta de sorra et pot deixar tota la producció d'energia solar doncs gairebé zero, no? Llavors, sí que estudiar com anar-hi a viure és un tema interessant. Tenim reputats científics al Centre d'Estudis de l'Espai, com el Guillem Anglada, que s'hi ha posat.
Sí, està treballant, no?
Sí, està treballant, i tant.
Sí, que a vegades potser no ho sabem, no? Que hi ha científics doncs, que pensen en aquesta possibilitat, no? I que investiguen com es podria arribar a fer.
Tecnològicament és possible. El que falten són diners o l'incentiu per anar-hi. Si en lloc d'haver-se trobat possibles vestigis o traces de l'existència de vida, si haguessin trobat diamants, segur que ja hi seríem.
Ara donava a dir, l'home ha anat a la Lluna però no ha anat a Mar. Per què? Perquè val massa diners o perquè no hi ha diamants?
És tot un tema de diners i principalment és degut a que els coets no tenen suficient capacitat de càrrega encara com per permetre missions a Mart. Ara tot just estem desenvolupant la nova generació de coets que ho permetria, o tornaria a permetre l'arribada de l'home o la dona a la Lluna i l'arribada del ser humà a Mart. El que passa és que això... El problema de Mart és que sempre ha estat a 20 anys vista, des de fa més de 50 anys. I és tot un tema de voluntat política. Si la geopolítica es calenta, una manera bona i eficient de projectar poder és plantar una bandera del teu país a la Lluna, o plantar una bandera a Mart. Llavors, una cursa espacial, doncs potser... Esclar, si la geopolítica es calenta, no excloc que pugui haver-hi una nova cursa espacial que ens aporti el planeta Mart, i tant. Seria interessant explorar-ho, eh?
El planeta Mart podríem dir que és el planeta del sistema solar que és més probable que sigui el nostre pla B com a terrícoles, si ens carreguem casa nostra?
Ara mateix sí, Venus hauria de tenir millor pinta, és el nostre planeta germà en quant a mida, el que passa és que Venus des de fa milions d'anys que està fora de la regió habitable, és un món ple de diòxid de carboni i s'ha convertit en un verdader infern on el plom es fon. De manera que si ens carreguem la Terra també per emissions de diòxid de carboni, doncs sí que el pla B podria arribar a ser Mart. No ho recomano gaire, viure a Mart. No crec que sigui una cosa massa agradable. Sí que jo m'hi passaria 15 dies de vacances, però...
Només per anar-hi a fer turisme, no?
Tornar a fer... La Terra és molt maca.
Com Matt Damon a la pel·lícula, no?, que comentàvem ara fora de micròfons, una altra pel·lícula que també jo crec que és bastant versemblant, no?, aquesta persona doncs, que fan aquestes investigacions que dèiem, no?, de possible vida en allà, i es queda allà tirat a viure. Ell no volia quedar-s'hi, no? però malauradament, doncs, s'hi ha de quedar.
I tant. Realment, tens Matt Damon a la pel·lícula The Martian, tens Matt Damon a la pel·lícula Interestel·lar, en tens diverses, com Matt Damon sempre salvarà el soldat Ryan, em penso que ja... O sigui, quants diners s'ha gastat als Estats Units per salvar Matt Damon, no? S'ha arribat a calcular això, ja el càlcul per internet, i és ben curiós. Però sí que la pel·lícula de Martian me va agradar, aviam... És, evidentment, és Hollywood, hi han moltes coincidències en la pel·lícula, però no hi ha cap moment en què diguis això és una verdadera barbaritat, excepte potser al final de la pel·lícula, sense ànim de fer spoiler.
Hauran de mirar-la, els nostres oients, si no l'han vista ja, o repassar-la. Ja per acabar, que estem aquí parlant de mar, dels planetes del sistema solar, podríem... Abans has dit la Terra, però a part de la Terra... Mar seria el teu planeta preferit del sistema solar o no?
Realment...
Pregunta aquí de predilecció,
Doncs mira, ara fugiré una mica d'estudi i diré que sí, un cop cada 2 anys i mig. Perquè cada 2 anys i mig Mar s'acosta molt a la Terra i es veu com una estrella vermella, intensa, maca. A començaments de l'any 2025, tornarà a passar, si veieu una estrella aixecant el cap a la nit, veieu una estrella molt vermellosa, probablement es tracti del planeta Mart. I verdaderament... Cada això, 2 anys i escaig, quan Mar s'acosta, és un verdader espectacle. La resta de temps, la veritat és que les vistes de Saturn i de Júpiter et donen millors garanties, perquè hi ha anys en què Mar és només un puntet i gairebé no es pot distingir res, però inclús amb un petit telescopi, jo he arribat a veure els casquets polars de Mar, perquè allà hi ha gel congelat, és evident, es pot arribar a veure, diguéssim, taquetes blanques a banda i a banda de Mart, quan Mart s'acosta molt, inclús amb un petit telescopi.
Encara ens falta, no? Però 2025?
2025, i a més no serà la millor oposició. Quan diguem que Mart està en oposició no vol dir que vulgui presentar-se funcionari, sinó que està, diguéssim, en un moment en l'òrbita en què l'òrbita de la Terra i la de Mart coincideixen força. S'acosten per coincidència.
Bueno, hem de venir a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà i allà ens podeu ensenyar fotografies, si no el podem observar, no?
I tant, i estem preparant instruments per veure'l en directe, també. No és fàcil, però ho farem.
Vinga, va, queda dit. Nosaltres ho deixem aquí i al proper podcast doncs parlarem de més temes de ciència friki. Moltes gràcies, Pere.
A vosaltres.